En Matalascañas.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Bon migdia. 10 minuts arribarem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, torno de vacances i me reincorporo a la transmissió. Amb ganes, sempre amb ganes. Us he de dir la veritat, estava fart de vacances. Estava fart de sol, fart de mojitos, fart de platja. I aquesta segona quinzena d'agost, mentre la majoria, perquè aquesta seria la setmana privilegiada de vacances, vull dir, i les estadístiques ho diuen, que aquesta setmana, sobretot amb el culmen del cap de setmana, que ve que és un pont llarg, el del 15, 16 i 17, doncs és els dies on, parlo de Catalunya, però pràcticament tot Espanya es paralitza. Para. De fet, a Catalunya, el dia 15 és el dia on més pobles catalans tenen la seva festa major, la seva festa gran. Bé, són uns dies magnífics per gaudir, per descansar del sol. Parlant del sol, i abans d'entrar en tema, vigileu amb la calor, sobretot per cops de calor, la hidratació, bé, aquestes coses que s'acostumen a dir que hauríem de tenir gravat, que no es noten fins que la tens a sobre. És a dir, cops de calor, calor intensa, perquè, de fet, aquesta tarda de dilluns, el que esperem, sobretot cap a Ponent, tot el que seria la part oest de Catalunya, això va, si posem una línia recta des de l'Alt Urgell fins al Baix Penedès, una línia recta des de dalt fins a baix cap a l'oest, les temperatures són de bojos i encara podran pujar més. És a dir, tota la franja que va des de Terres de l'Ebre, del Baix Camp, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, els Pallars, la Vall d'Aran... La Vall d'Aran, amb risc de cops de calor, és a dir, tenen unes temperatures molt elevades que tranquil·lament pujaran per sobre dels 40 graus. I això no s'acabarà aquesta tarda, sinó que demà dimarts, dia 12, tot el dia hi ha alertes per intensitat de calor. Això sí, encara aquesta tarda, podent fins i tot esperar algun plugim cap al Pirineu, Prepirineu, res que no faci aflojar aquesta terrible calor, que aquesta onada de calor llarga i extensa. De cada dimarts per la tarda sí que podem esperar més tempestes, però ja en parlarem. Volia començar amb aquest toque del temps perquè és la gran notícia. La gran notícia és una onada de calor que estem vivint llarga, extensa, de les més llargues que s'estan vivint a Catalunya, molts dies amb onada de calor, molts dies i temperatures cada cop més altes. És a dir, atenció, cap a Ponent, insisteixo, que aquestes temperatures pujaran per sobre dels 40 graus amb tranquil·litat. Bé, paciència i bons aliments. És el que ens toca, eh? Vull dir, ja sabeu les recomanacions habituals davant de tot això. Després ja entrarem en tema sobre la previsió de la meteo, però parlarem de professions que sí que tenen vacances, però que tenen una pressió important. Segurament hi ha professions que quan se'ns venen al cap, doncs dius, ostres, tenen un problema greu de tenir un problema de salut mental pel fet de la professió. Bé, totes, en funció de la seva pressió, poden tenir aquesta pressió i aquest problema de salut mental. Però hi ha d'algunes ja que te lo ves venir, que ja veus allà les llums vermelles. Ojo, que aquí hi ha problemes. Per posar un exemple extrem, i que segurament tothom entendrem clarament d'aquest tipus de professions estic parlant, d'aquestes d'alt risc, seria aquestes persones que filtren continguts a les xarxes socials. Estan a TikTok, estan ja en un algoritme, però també hi ha una persona allà mirant aquell vídeo i que veuen autèntiques barbaritats. De fet, no és la primera vegada que hem parlat amb aquestes persones, doncs, que tenien greus problemes de salut mental per tota la porqueria salvatge que havien de veure i filtrar les xarxes socials. Assassinats, suïcidis, decapitacions... Vull dir, autèntiques barbaritats. Autèntiques barbaritats. Això ho tens clar. Però hi ha d'altres professions que el tòpic te les presenta com bucòliques. O, no sé si no tan com bucòliques, però sí més amables. Per exemple, veterinari. Ser veterinari. Doncs mireu, sabeu que els veterinaris és una de les professions amb més risc de suïcidi? Jo m'he quedat una mica així sorprès perquè jo era d'aquestes persones que tenia aquest tòpic. Sabia que qualsevol feina pot tenir aquest risc, no? Però aquesta no tenia clar. Doncs parlem amb el senyor Manuel López Tejada, que és degà de la Universitat Autònoma de Barcelona, en veterinària, per parlar d'això. Manel, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Saps que, i amb tot el respecte, un en principi no pensaria mai que un veterinari tingués fos una feina que t'exposés tant a un problema de salut mental.
Sí, sí, efectivament, no? És una d'aquelles professions que tothom pensa, no?, que és una mica bucòlica, no?, quasi romàntica, tractar amb animals, no?, cadells... Sí. Sobretot la clínica de petits animals, la clínica d'animals de companyia, és el sector professional que més està exposat a, doncs, a ansietat, depressió, doncs, afectacions de la salut mental, i és sorpresa per molta gent, però realment portem una història que moltes vegades queda poc explicat, no? Queda una mica ocult, i jo crec que és bo parlar-ne i buscar solucions tots plegats, no? Perquè sí que realment l'índex de suïcidi a la professió és el dels més alts, no?, que hi ha a les professions. Les professions sanitàries, doncs, estan sotmeses a molt estrès i, doncs, afectacions del salut mental, i la veterinària és, a nivell de població, no?, les dades que existeixen és 3.5 més alt, no?, l'índex de suïcidi respecte a la mitjana de la població, no? És a dir, que realment és una afectació que queda poc visible, i jo crec que és bo, no?, parlar-ne i afrontar-ne buscant solucions i buscant eines, no?
Però, Manel, per què és així? Què afecta tant o què pot afectar tant? Perquè, d'entrada, socialment, com molt bé has dit, dius, ostres, és pràcticament bucòlic, no? Tractar-se en animalons, és molt vocacional. Què passa per arribar a aquest punt?
Exacte, és molt vocacional. Molt vocacional per ajudar els animals, no?, per tenir cura dels animals. Moltes vegades, no?, la nota d'entrada per estudiar veterinària és altíssima, és molt alta, molt exigent, són currículums molt brillants, amb una vocació ja, no?, diguéssim, que qui entra és que té molt clar que vol ser veterinari i està pensant en tractar animals. Moltes vegades el conflicte és tractar en persones, no? I moltes vegades, doncs, aquell tractament que penses que és l'ideal per a l'animal de la companyia, no?, doncs, no és acceptat pel tutor o la tutora. Moltes vegades t'exigeixen buscar solucions quan no hi ha solucions. I, clar, la vida mitjana d'un animal és més curta que la població humana. Per tant, estàs molt més exposat a l'eutanàsia, no?, al sacrifici per qüestions, doncs, de salut. I tot això es va carregant. Va carregant també una fatiga per compassió, no? És a dir, vas acumulant. Després també, doncs, el que és la mitjana d'hores de treball és molt elevada. El salari és baix, la mitjana és també, doncs, publicades, no?, per els índexs, no?, a nivell nacional són molt més baixos que altres professions. I al final, moltes hores, fatiga per compassió, doncs, bueno, no trobar de vegades, no?, una comprensió i empatia per part del tutor i la tutora, doncs, fan que es carreguin, i de fet, doncs, és un dels sectors que més entrada té a nivell de la professió, és a dir, que més gent vol fer-ho i més sortida té per, doncs, les exigències, o bé perquè, primer de tot, al final, si ets conscient, has de posar la teva salut mental per davant, i, doncs, abandonament d'un sector professional que és la teva vocació, que has estat preparant-te, doncs, de forma molt dura durant molts anys, i has d'abandonar la professió per aquesta, doncs, pressió que hi ha. I que diríem, doncs, també la medicina humana també hi ha, no?, enfrontar-se a la mort, però és que un veterinari està tenint cura d'aquest animal des de que és un cadell, acompanya una família, les situacions són diverses, molt diverses, són variadíssimes, no?, en quant a l'impacte que té aquell animal de companyia sobre les famílies, no?, i al final acompanyes el creixement de l'animal i la mort de l'animal, i tot això va acumulant-se, no? Clar. I, bueno, és la pressió que s'exerceix, no?, doncs, en aquest sector, sobretot, principalment.
A part d'això que ho estaves explicant, també veig que el factor precarietat també és un d'aquells factors comuns a moltes professions que influeixen tot això. Bé, de fet, per lluitar contra això, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona ha impulsat el projecte CIS, sí, que és un projecte assistencial que està dedicat precisament a això, a l'atenció de la salut mental dels professionals veterinaris. Sí. És un principi, és un bon pas, però què cal fer per cuidar aquesta salut, a part d'aquests projectes?
Sí, efectivament, i al final també són tots els col·legis oficials de veterinaris de Catalunya. També, doncs, al final, a nivell del Consell s'aplica, no?, o s'adapta al programa CIS per donar suport emocional i mental a tots els professionals de tota Catalunya. I és un programa molt bo. El que passa és que, diguéssim, que a vegades també és un estigma, no?, dir que estic malament mentalment, i més a nivell professional. Hem de fer que sigui visible i que no sigui un estigma, doncs, parlar-ne obertament, explicant i donant moltes més eines. Creiem que, sobretot, a nivell de la gent jove, la gent que, doncs, per exemple, ara està estudiant, hem de dotar-los de més eines d'intel·ligència emocional, és a dir, que donguin aquest nivell de resiliència, que sàpiguen a què s'enfronten, no evitar que, no diguéssim, treure la idea de treballar en el sector perquè és per lo que volen ser veterinaris i veterinàries, és parlar-ne i donar eines de, bueno, d'habilitats interpersonals, és a dir, comunicació, relacions entre grup, intrapersonals també, dotar d'aquestes eines que al final et dona aquella resiliència que et fa no, ser més resistent no, al problema.
Clar, suposo que aquest punt de vocació és un pro i un contra, no? Perquè, clar, tu, per l'espart bona, per d'alguna manera, per el tracte amb animals, amb aquesta vocació, ho veus tot molt més intensament, tant la part positiva com la negativa. Sí. És aquí, possiblement, és aquest ganivet que també pot tallar tu.
Totalment, totalment, cert. I et fa que tu, de vegades, no, dius, penses, jo he fet veterinària per tractar amb animals, no amb les persones. I al final el que et genera, no, aquesta part negativa és moltes vegades la poca preparació que tenim per aquesta, doncs, relació, no, amb el tutor i tutora o en altres àmbits professionals de la pròpia, no, de la pròpia sortida de la pròpia veterinària. No?
Manel, jo suposo que com explicava, suposo que la solució és aquesta, no, començar, com explicaves, a dotar d'aquestes eines emocionals de gestió emocional, sobretot amb un punt vocacional que fa que tot això sigui molt més potent.
Sí, efectivament. I, de fet, bueno, pues, tenim la, no? Tenim la Fundació Galatea, que és una fundació dedicada al suport emocional de les professions sanitàries, juntament amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de, no? de Barcelona, de Lleida, Tarragona i Girona, és a dir, el Consell de Col·legis Veterinaris. Tots estem, jo crec que unificats, no? Alineats per dotar d'aquestes eines tant al professional i parlar-ne, perquè de vegades també el parlar-ne te fa ser conscient de que, hosti, què m'està passant? Doncs pues és veritat, no? M'està passant això que m'estan dient i jo no era conscient, no? I em fa rebuig, doncs, fer el que m'ha agradat de tota la vida, me fa rebuig, doncs, dedicar-me a la clínica d'animals i llavors, doncs, això jo crec que també és positiu per ser conscients de que sola no s'arreglarà, vull dir que hem d'estar tots plegats treballant en aquesta direcció.
I començar xerrant de la situació, com bé dius, a vegades estàs allà ficat i quan te n'adones tard que alguna cosa està passant per la teva ment. Vull dir que xerrar sempre és important, eh?
Sí.
Doncs senyor Manel López Béjar, degà de la UAB Veterinari, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions, molt amable.
No, un plaer i moltes gràcies per parlar-ne, perquè com ho dèiem, no, jo crec que és bo comentar-ho i doncs, ser conscients de la problemàtica que existeix i us agraïm molt doncs, poder parlar en aquest sentit.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a tu per haver atès la nostra tocada. És d'aquelles coses que, em perdonareu, però sorprenen. No sé si ho sabíeu, això. És aquestes coses que dius, aquests tòpics de la vida, tipus quan mires TikTok o Instagram que veus allà vides perfectes, però que darrere hi poden haver habitualment drames i una vida més allà, més aviat normaleta, tirant a pobre, i ostres, veus una professió que en principi veus com a bucòlica, i a més és un d'aquests quès que pateixen moltes persones que tenen vocació. I és que es viu tot molt més intensament, hi ha una implicació molt més elevada amb tota la part positiva que això té, tant per la persona com per l'empresa, i tota la part negativa que allò també té. Perquè aquesta vocació, si no hi ha una gestió, en funció de quin treball, si no hi ha una gestió correcta d'aquesta passió, d'aquesta implicació, doncs pot derivar en un problema de salut mental. I poca broma, que darrerament, si comencem a mirar, i amb aquesta calor, jo no tinc ganes de mirar res. Bé, parlar de calor. Anem a refrescar-nos. Mireu, farem una mica d'història per dir del que parlarem de seguida, que és una d'aquestes qüestions brutals. Sabeu allò del amiplim? Mireu, és una d'aquestes expressions que igual ara mateix, en funció de com s'us ha desbloquejat un record d'allò, no, és que han subit les hipoteques, bueno, i amiplim, aquella expressió d'amiplim, com voler dir, bueno, és que a mi me da igual, amiplim, doncs és la resposta a un input comercial. És a dir, era una frase per promocionar un refresc que es fabricava a Reus, que va començar l'any 1928 a fabricar-se a Reus, i que es deia Prim. Torna el refresc. Torna el refresc, a Reus torna a comercialitzar-se el Prim després de 100 anys que del seu naixement. De seguida en parlarem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe.
Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada cop que escolto el Mateo amb aquesta cançó, inevitablement se'm ve al cap aquella, la cançó Maniac, que és l'original, a la que està basada aquesta del Mateo i la Volta Ciclista, i tinc un xoque de trenes en el cap, però clar, jugues, això els agrada molt, és una cosa normal perquè no tenen la consciència del Maniac, però escolta'm, és que després tu posaves el Maniac, cançó vuitantera, noventera, i diuen, eres un cebolleta, eres una buena, on vas amb aquesta porqueria de música, deixa'm posar la meva, i et posen la Bran Mateo amb aquesta cançó. Ai, coses veredes. Tot torna. I parlant de què tot torna, l'any 1928, a Reus, es va crear un refresc, el Prim, amb M, el Prim. La comercialització d'aquell moment, el reclam publicitari, tenia una frase del a mi Prim, amb M. I es pot confondre fins i tot amb el temps. S'ha anat instauritzant amb Prim, amb M, quan la frase de a mi Prim era amb N. Bé, comencem pel principi. A mi Prim, quan dius allò de a mi Prim, significa que és una cosa que no t'importa, que careix d'importància, que no t'activa per res. Oh, és que això, el cotxe, m'han pujat. El Pedro Sánchez ha tornat a fer una de les seves. Doncs, a mi Prim, bueno... Doncs seria una cosa així, no? En aquest cas és amb M, que és el nom del refresc. La primera, el a mi Prim, es relaciona amb el general Prim, D'aquell manera era a mi Prim, tenia a veure amb aquesta expressió de composicions a mi Prim i allà cau uno. Era un escriptor de l'època que va fer, doncs... famosa aquella expressió. En el moment, l'any 1928, tot això estava molt present. I llavors, els que van inventar o van posar en marxa, van començar a posar en marxa aquest refresc, el Plim, a Reus, van aprofitar l'Ami Plim, o l'Ami Prim, per posar-li una M, que llavors es deia molt. Ami Prim, Ami Plim, en referència al refresc. Bé, això va néixer l'any 1928. A Reus és molt coneguda, perquè una de les begudes de la Festa Major doncs, té aquesta barreja, precisament, amb el Plim. I ara torna. Torna, després de que es va deixar de comercialitzar, que va desaparèixer fa uns anys, ara torna a posar-se en marxa gràcies doncs, a la iniciativa de Reus Plim, precisament. I tenim precisament també a un dels seus directius, el senyor Gerard Llaurador, per parlar d'aquesta repesca, no? D'aquesta repesca d'aquest refresc. Gerard, bon dia, benvingut, com estàs?
Molt bé, la veritat és que molt bé, tot força bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, explica'ns una mica la història del refresc Plim.
Bueno, com tu has dit, el refresc Plim va néixer quasi bé fa 100 anys a Reus, de mà de l'empresa Gili, i bueno, fa uns anys es va deixar de produir i nosaltres, bueno, tant jo com el meu soci Marc Navarro, pues som dos reusencs de tota la vida i teníem ganes de que el Plim tornés, no? No podia ser que un refresc tan identitari de la ciutat s'hagués perdut. I bueno, vam decidir començar a treballar perquè el pogués tornar al refresc.
I la fórmula serà la mateixa de quan va néixer? O hi ha un retoc que està modernitzada, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, l'hem modernitzat. Teníem molta documentació perquè bueno, el refresc va anar canviant al llarg d'aquests quasi 100 anys i teníem moltes fórmules, bueno, ja et dic, amb adaptacions. Llavors vam partir de les més originals, de les primeres que teníem, però modernitzant-les, sabíem que avui en dia el tema del sucre està molt demonitzat, llavors era un dels reptes.
Ostres, i tant,
sense sucre.
Ojo, sí, que posar ara massa sucre als refrescos, això, exacte, com bé ens dit, està demonitzat, eh?
Exacte. Ningú vol prendre sucre, oi? Llavors, clar, havíem de fer un refresc que tothom li recordés el Plim original, però sense sucre. I és el que ens vam posar a treballar. I, bueno, donar-li també un toc una mica més fresc, i vam afegir suc de llimona ecològic, bueno, una sèrie de canvis perquè a tothom li recordés el Plim de sempre, però que fos molt més adaptat a les noves tendències, podríem dir.
Bé, quan un vol tornar a comercialitzar aquesta marca i aquest refresc, amb qui es posa en contacte? Perquè, clar, estem parlant d'una cosa que ja existeix i que algú serà propietari d'allò, no? No sé si éreu vosaltres ja els propietaris, però algú ha de tenir els drets d'això i diu, oi, mira, escolta'm, que vull tornar a fer el refresc. Com es fa això?
Sí, pues bé, nosaltres teníem la sort de tindre el contacte d'en Matías Olesti. El Matías Olesti era un dels directius de l'antiga casa de Gili.
Ah, d'acord.
I ell era el propietari de la marca, és a dir, ell té registrada la marca. De fet, els últims anys d'existència del Plim, Plim ja no es fabricava a Gili, sinó que es fabricava en una altra empresa i això era ell qui ho portava, no? Llavors, nosaltres ens vam ficar en contacte amb en Matías i, bueno, li vam proposar el projecte. La veritat és que ell també tenia ganes de que el Plim tornés, l'únic que no havia tingut una proposta prou sèria al llarg d'aquests anys. I, bueno, ens vam sentar, ens vam ficar d'acord, vam arribar amb un acord de cessió de marca i, a partir d'aquí, pues, ell també ens va facilitar proveïdors de l'antic Plim per poder fer la fórmula d'abans i, bueno, ens fiquem a treballar a partir d'aquí.
Bé, i de quins sabors hi ha?
Bueno, el Plim porta és una mescla, com diu el seu nom, és una fantasia de fruites, llavors només de moment només tenim un refresc Plim.
D'acord, és a dir, que no és cola, taronja, llimona, sinó que
no.
És... D'acord, entenc.
Sí, perquè la gràcia del Plim és que era un refresc una mica diferent. No era una taronja, una llimona, una cola, sinó que era una mescla de moltes fruites. D'aquí el seu nom de fantasia de fruites. I al mercat no hi havia res similar. Per això també va perdurar durant tants anys i era una mica especial, no? Llavors, el Plim actual que hem fet nosaltres és una mescla, porta a part de la llimona, porta pinya, porta poma, pera, cirera, maduixa... Una mescla de fruites per donar aquest... aquest sabor tan, tan especial.
Ostres, i com el posa en marxa? Com es torna a posar en marxa? Doncs primer, suposo que s'ha de fer la fórmula, després s'ha de començar a produir, a embotellar. Tot això, com es posa tot això en marxa? Suposo que és la part més difícil de totes, no?
Sí, és la part més difícil, però vam tindre la sort d'ensopegar, podríem dir, amb un partner, amb una empresa que es dedica a fer això. És una empresa de Lleida, que ells són especialistes en produir tant cerveses artesanes com refrescos per a altra gent. Podríem dir que és com una mena de cooperativa. Tu vas allí amb el teu projecte, els hi proposes, llavors el desenvolupament de la marca ells també t'ajuden, i bueno, a partir d'aquí la veritat és que nosaltres sí que se'ns feia una muntanya, però no sabíem molt bé per on començar. Jo la formació sí que soc enòleg i entenc una mica de producció, però clar, el tema de refrescos se m'escapava, no?
Ja, enòleg i refrescos és una mica...
Sí, hi ha una mica de diferència,
sí,
no?
Sí. Però ja teniu experiència prèvia, llavors?
Sí, bueno, jo havia fet una cervesa artesana en el passat i el meu soci va ser durant molts anys gestor cultural. Uh-huh. Llavors teníem experiència tant en el món de les begudes com en el món de la cultura, no? I podem dir que el primer era el mix perfecte entre els dos vessants. I res, a partir d'aquí...
Sí, a partir d'aquí ja va començar tot, no?
Sí, correcte.
On es pot trobar ara? Està a Reus, suposo? A Reus sí que la podem trobar, algun bar, tinc entès, però la resta de Catalunya, això com arribarà? Quan arribarà? Si arriba, com ho farem, això?
Bueno, de fet, estem en ells, estem anant expandint-nos. Tenim ja un parell de petits distribuïdors que ens estan fent ja zones de, per exemple, Priorat, Ribera d'Ebre ja es pot trobar, i després també cap al Camp, Tarragonès, ja comencen a haver-hi bastants establiments que el tenen. De fet, la gent pot entrar a la nostra web, que és molt fàcil, que és plim.cat, i tenim un apartat d'on la gent el pot trobar, i allí hi ha tots els establiments de Plim, tots els establiments que tenen Plim.
D'acord.
Tant bars com botigues. De fet, tenim ja més de 30 o 40 establiments.
Bé, com a anòleg sabràs que això s'ha de tastar. Aquestes coses s'han de tastar. Llavors, els tests, com us heu fet? Vull dir, a què heu donat a provar tot això? Mira, què et sembla aquest sabor? Com ho veus, això? Uh-huh. Es fan testejos també de refrescos com aquest, o no?
Sí, la veritat és que sí. Gràcies a Redesa, a Redesa de l'Ajuntament de Reus, vam fer testejos entre dos grups de gent jove, i també nosaltres a nivell privat, amb les primeres proves, vam donar-ho a tastar a amics i familiars per recollir impressions, a veure la gent que li semblava i poder-ho tirar endavant. I bueno, com que vèiem que l'acceptació era molt bona i a la gran majoria de gent li agradava, sobretot... Sí que hi havia algú més radical que deia, ostres, que no és ben bé, abans era més dolç, però per cada un que et deia que abans era més dolç i li agradava més, 10 te deien que li agradava molt més perquè no era tan dolç, no? Llavors, bueno, a partir d'aquests testejos, pues, vèiem que la fórmula és l'adequada i decidim tirar endavant.
Clar, suposo que també hi haurà, no diré xoc de generacions, perquè segurament no serà així, però sí que hi ha persones que segurament us recordaran clarament com estaves explicant, i d'altres que no sé si tindran constància de l'existència del Plim.
Sí, la veritat és que n'hi ha que ho tenen molt clar, i bueno, no? La gent més gran i la història de la beguda, però sí que és veritat que la gent jove, gràcies sobretot al Masclet, que bueno, no sé si ho saps, el Masclet és la beguda de la Festa Major de Reus,
sí,
i és mescla de vermut de Reus amb Plim.
Sí,
gràcies al Masclet, a la ruta del Masclet, al col·lectiu del Masclet, doncs la gent encara tenia molt present la beguda, no? Llavors, també hem tingut molt bona acceptació per part de la gent jove, la veritat.
Molt bé, doncs, senyor Gerard Llaurador, un dels directius de Plim, que de l'empresa de Reus, sí. Plim, SL, que és la que fa possible el retorn d'aquesta beguda. Escolta, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, i ja saps, a mi Plim.
Molt bé, a mi Plim, exacte. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada, Gerard, cuida't.
Igualment, adéu, bon dia.
Gràcies, bon dia. Ei, i a mi Plim, és una d'aquestes coses que tot torna. Estàvem parlant abans d'aquestes músiques que tot torna modernitzat, com parlàvem abans de les cançons de l'Abraham Mateo, sense ànim de comparar, i tot torna. Mira, doncs el Masclet tornarà a tenir aquest Plim renovat. Va, que de seguida tindrem aquí amb nosaltres l'Alfred López, el nostre científic, divulgador científic, l'Alfred López, per parlar de curiositats i parlar d'un en concret. La curiosa evolució del terme tempesta. La tempesta no va començar amb aquest significat, sinó que va tenir un altre. Força curiós. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És el moment de ser una miqueta més savis. És el moment de rebre en aquest estudi l'Alfred López, el listo que todo lo sabe, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres sobre curiositats emmagatzemades en teres i teres i teres d'informació sobre curiositats que ha estat elaborant durant... No voy a decir toda su vida, pero prácticamente. Alfred López, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, querido amigo Cruz. Pues muy bien, aquí.
¿Durante toda tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas?
Desde que era casi un adolescente.
Prácticamente toda tu vida.
Aproximadamente desde los 12 años, así. Tengo 57, fíjate.
Pues llevas, ¿eh?
Sí.
Madre
y
mía.
Y al principio lo iba recortando en papelitos, en servilletas de bares, en no sé qué, en los márgenes de libros, fotocopias.
¿Y ya eres tan concienzudo? ¿O has cogido alguna de aquellas curiosidades de cuando tenías 12 años y las has hecho una revisión?
Muchas, ¿sí? Muchas. Y en muchas he descubierto de que la cantidad de bulos y leyendas urbanas que nos colaban antes porque no teníamos la facilidad de llegar a la información. Nos han colado muchos.
Pues perdona, es que ahora tenemos
muchas
facilidad.
Historias que hemos dado como buena la historia y que luego no era tal y como se explicaba.
Mira, ahora tenemos facilidad para llegar a la información, sí. Pero anda que no. Hay más terraplanistas que nunca, ¿eh?
Terraplanistas y mucho fake news.
Pues muchísimo.
Culo, muchas paparruchadas.
Sí, señor. Vamos a por las curiosidades de hoy. Vamos a hablar del término, para empezar, el término tormenta. Porque no sé si sabíais que originalmente el término tormenta no tenía nada que ver con el fenómeno meteorológico de lo que conocemos hoy en día como una tormenta.
Sí.
Explícame esto porque el cerebro me ha explotado.
Ahora, yo pretendo de vez en cuando explicar alguna curiosidad que te haga explotar a ti y a los oyentes el cerebro.
A mí, de entrada, lo consigues varias veces. En esta es una de ellas.
Sí. Pues mira, según se describe en la primera acepción del diccionario de la RAE, el término tormenta es una perturbación atmosférica violenta acompañada de aparato eléctrico y viento fuerte, lluvia, nieve o granizo. Hasta ahí,
vale,
todo
lo que viene siendo una tormenta.
Vale.
Bien.
Frecuente es escuchar o utilizar expresiones como se aproxima una tormenta,
vale,
o ha caído una tormenta de granizo.
Bien.
Y siempre lo hacemos para referirnos a cuestiones meteorológicas y sobre todo relacionadas con la lluvia.
Correcto.
Muy bien.
Sí, hasta aquí, bien.
Bien. Pero originalmente el término tormenta no era utilizado para hacer referencia a alguna cuestión meteorológica, sino a una eficaz arma de guerra llamada Tormentum, y el que el Tormentum era un artilugio muy similar a una catapulta y que era utilizado para lanzar piedras, objetos incendiarios, metralla, etcétera, sobre un objetivo, y eso lo hemos visto en muchísimas películas, esas catapultas.
Vale, ¿cómo casa esto?
Vale.
¿Dónde está la unión?
Pues aquellos que eran atacados veían cómo caía sobre ellos un objeto de proyectiles o fuego, motivo por el que empezó a denominarse como tormenta a las inclemencias meteorológicas.
Vale.
A cualquier cosa que caía del cielo violentamente le empezaron a llamar, ya te estoy hablando de antigüedad, empezaron a llamar tormentum porque caían desde el tormentum. Y entonces empezaron a llamar tormento y entre ellos a las inclemencias meteorológicas, pero con cierta violencia. Y curiosamente, el término latino tormenta, que es el plural tormentum, este significaba literalmente suplicio, sufrimiento, que era lo que padecía quienes recibían la lluvia de proyectiles del tormentum.
Entonces, claro, hay más palabras entonces que derivan de esto.
Claro, este término también, claro, originó el vocablo tormento, que provenía del latín torquere, torcer, que dio lugar a tortura también.
Mira, te digo una cosa, ahora que lo has explicado parece todo muy fácil y casi obvio, pero hasta que no lo sabes, Oh, qué curioso, la verdad, ¿eh? Bueno, pues ya no tenemos la primera. Vamos a por más. Ágape. Cuando tenemos un ágape, estamos hablando de un banquete, de un festín, pero en modo guay. Sí. O sea, voy a un ágape. Sí. Un ágape, ¿eh? ¿Cuál es el origen etimológico del término ágape?
Bueno, como bien dices, el término ágape es un modo culto y formal para hacer referencia a un tipo de banquete, festín o una comida que se realiza con motivo de celebrar algún acontecimiento. Pero esta acepción del término es relativamente moderna y no fue recogida por el diccionario de la RAE hasta la edición de 1925, o sea, hace prácticamente un siglo que fue recogido por la RAE. Uh-huh. Hasta entonces el vocablo servía para designar las reuniones que los primeros cristianos realizaban como fraternización entre ellos, donde se hablaba de Dios, se estrechaba lazos de cordialidad entre los miembros y se aprovechaba para hacer una comida comunitaria. Aunque esto último no era el fin principal de esos encuentros, sino lo era el religioso, ¿no?
De acuerdo, sí.
¿Vale? Pues etimológicamente al castellano llegó desde el latín tardío agape, se escribe igual, que quería decir amor, caridad, amistad, fraternidad. Ese era el significado del término agape, del término del latín, y a este... había llegado desde el griego también ágape, cuyo significado era amor o afecto fraternal e incondicional. Pero originalmente no hacía referencia a un amor de pareja o personal, sino al que se siente por el prójimo, hacia la humanidad. Y siglos antes del cristianismo ya se hicieron referencia en los antiguos libros de los filósofos griegos. Así que de ahí viene. Con el tiempo, el término ágape fue evolucionando tras pasar por su significado de convite de caridad. Este era el significado que tenía antiguamente, convite de caridad que tenían entre sí los primeros cristianos en sus asambleas a fin de estrechar más y más la concordia y la unión entre los miembros de un mismo cuerpo. Y ha acabado siendo utilizado principalmente para hacer referencia a un banquete o comida para celebrar cualquier tipo de acontecimiento.
Pues fijaos cómo acaban las cosas, ¿eh? De una manera empezamos con la fraternidad y acabamos con un banquete que tiene por qué ser fraternal o no. No necesariamente, ¿eh? Y acabamos con un curioso origen. El curioso origen y evolución del término basílica.
Sí. Mira, conocemos como basílica al templo de culto religioso de cierta importancia y categoría y que debido a ello tiene ciertos privilegios frente a las iglesias comunes.
Sagrada Familia, por ejemplo. Claro que, a ver si está a punto de... No tardemos mucho. Al final acabaremos... La veremos acabada,
eso espero, tengo muchas ganas. Curiosamente, ese sentido de albergar un edificio religioso se le comenzó a aplicar a partir del siglo IV después de Cristo, tras el edicto de Milán del año 313, con el que se permitía la libertad de culto y se dejaba de perseguir a los cristianos, y el concilio de Nicea del año 325, en el que se sentaron las primeras bases de lo que con el tiempo ha desencadenado el cristianismo tal y como lo conocemos hoy en día, ¿no? ¿Mm? Desde entonces aquellas edificaciones de la Iglesia Católica de cierta relevancia empezaron a ser conocidas como basílicas, pero es que el término basílica no surgió de la religión, sino que fue adoptado del que se utilizaba durante los tiempos de la antigua Roma, en el que se designaba de ese modo al edificio público que servía a los romanos del tribunal y de lugar de reunión y de contratación, tal y como define también el diccionario de la RAE, y podemos encontrarlo. Y los antiguos romanos no fueron quienes acuñaron el término en latín basílica para hacer referencia a este tipo de edificio.
Los griegos.
Sino que ellos lo tomaron del
griego. Siempre los griegos.
La cultura greco-romana.
Sí, esta es clave.
Basílica, cuyo significado era regia, real, y el cual hacía referencia al salón del palacio del rey en el que se celebraban las coronaciones o se realizaban las audiencias más importantes. Y al mismo tiempo provenía del término basileus, que era como se designaba al palacio en el que vivía el rey de Bizancio, aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, en el que atendía a sus súbditos. Y el significado literal de basileus era asiento del pueblo, compuesto etimológicamente de basis, o sea, asiento o base, y laos, pueblo, y hacía referencia al lugar al que acudía el pueblo para hablar con su monarca, y de ahí que el término basileos fuese un título que de origen griego utilizado para hacer referencia a distintos tipos de monarcas durante la antigüedad.
Pues ahí está, ya sabemos de dónde viene Basílica. Al final, el griego está presente absolutamente en todo, en este caso, absolutamente en todo. Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
I ara ja arribem a la una i de seguida t'explicaré una cosa. Catalunya líder en construcció de búnkers. Sí, sí, búnkers. Ara t'expliquem tot el que t'interessa a Mediodia Cope aquí, en Cope Catalunya i Andorra. Fins ara.